quart de 6 de la tarda. És una de les notícies econòmiques de la setmana que tampoc he entès, a més. La borsa de Suïssa ha presentat una OPA de més de 2.800 milions d'euros per l'Espanyola. L'oferta, segons diuen, és amistosa, però podria no ser l'única. I és que tot apunta que hi ha converses també amb el gestor europeu Euronext. Sí, com sigui, si finalment Suïssa és qui es queda amb l'operació, es crearia el tercer gestor bursàtil més gran d'Europa després del Deutsche Börse i el London Stock Exchange. Jo no sé si ens pot afectar d'alguna manera aquesta OPA i tampoc sabia que les borses es poguessin comprar d'unes a les altres. Per tant, necessitem una classe d'economia amb urgència i això ens ho farà el catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, que és el Xavier Sala i Martín. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, Xavier? Com estàs? Benvingut. Ben retrobat. Escolta'm.
Moltes gràcies, igualment.
Una borsa es pot...
Em permets, un aclariment abans de començar?
Sí, i tant.
Perquè el senyor Marcelí ha dit que a la secció anterior que la Constitució americana parlava de la consecució de la felicitat.
Sí, és veritat o no?
Només era per comentar que no és la Constitució, sinó la Declaració d'Independència, repeteixo, Independència, la que parla de que tots els éssers humans tenim dret a la llibertat i a tenir el dret de buscar la llibertat. Només un aclariment.
I tant, ben fet, no?
Estem conformes.
Tant de bo la tinguéssim aquí.
Exacte, és maca, doncs, aquesta declaració. És la declaració d'independència, això.
Sí, ho va escriure Thomas Jefferson.
Fixi's.
És una de les prèvies, un dels preàmbuls, que diu, escolta'm, tots els éssers humans tenim el dret a ser feliços, i a dins d'Anglaterra, per aquestes raons que menciona, i menciona el dèficit fiscal, menciona que els jutges no són imparcials, tota una sèrie de raons, llavors diu, com que tot això no ens permet ser feliços en la situació actual, tenim el dret, i després diu, l'obligació de canviar l'estat de les coses, i és per aquest motiu que declarem la independència i ens constituïm en un estat independent d'Anglaterra.
Preciós, això.
Quan fas països nous, tens l'oportunitat de fer aquestes coses, de vegades.
Sí,
Xavier, jo et volia preguntar, que és una cosa que m'haig quedat parat, dic això, li hem de preguntar, una borsa es pot comprar sencera o què està passant aquí?
Sí, clar. A veure, una borsa és un mercat, com un supermercat, imagina't un Caprabo, sí, on en lloc de comprar i vendre verdures es compren i venen accions, accions de les companyies, no? Les accions són uns paperets que diuen que tu ets propietari d'una part molt petita de la companyia i que et dona dret a cobrar els beneficis o els dividends d'aquesta companyia quan aquesta companyia doncs reparteixi dividends. És a dir, si tu tens una milionèssima part, un paperet que diu tu ets propietari d'una milionèssima part de Telefònica, cada vegada que Telefònica reparteix dividends, doncs una milionèssima part són per tu. I clar, com que aquests paperets doncs donen beneficis, doncs la gent els vol comprar, els vol tenir a la butxaca, i per tant és una, diguem, s'han de poder comprar i vendre en algun lloc. Si tu no poguessis comprar i si tu no poguessis vendre aquests paperets amb relativa facilitat, fixa't que la gent no invertiria. És a dir, si tu inverteixes a Telefònica i aquesta inversió és per sempre més, mai més podràs treure els calés, doncs tu dius, ostres, i si els necessito per comprar una casa? I si els necessito perquè els meus fills vagin a la universitat? I si els necessito per la jubilació? Com que no sé si els podré tenir en aquell moment que necessiti, doncs saps què? No inverteixo. I aleshores les inversions en empreses que haurien empicat per facilitar aquesta possibilitat d'invertir, però quan tu necessites els calés poder-los recuperar de seguida, doncs es va crear un mercat on es podien comprar i vendre aquests paperets, de manera que tu qualsevol moment que necessites els diners simplement vas al mercat, et vens els paperets i agafes els diners i te'ls gastes com vols. I per tant, com que és un mercat, com imagina't el Caprabo, sí, doncs escolta, es pot comprar i vendre aquest mercat.
El mercat sencer, clar, jo sempre he sentit, clar, sents la borsa espanyola, i sí, penses, bueno, de la borsa espanyola, de qui és la borsa espanyola?
Com si fos una boqueria.
Sí,
exacte.
Però vull dir, jo creia que el mercat era com municipal.
És una empresa que es diu Bolsas y Mercados Españoles. És una empresa que es diu així,
i
que és propietat, que quan es va crear l'any 2001 era propietat dels bancs, del Santander, del BBVA, etc, però a poc a poc com aquests propietaris doncs es van anar venent accions d'aquesta empresa que es diu Bolsas y Mercados Españoles. I avui dia els bancs gairebé no són propietaris, només la banca Marc és propietària del 12%, que és l'accionista més gran, sí, sí. I després hi ha, com passa amb totes les altres companyies, com passa amb el Sabadell, com passa amb la Caixa, com passa amb totes les grans empreses, que els propietaris són milions i milions i milions de petits propietaris, cadascú dels quals té una petitíssima part d'aquesta empresa. Hi ha inversors més grans, per exemple l'empresa BlackRock, que és un gran inversor internacional que inverteix a tot arreu, que és propietari d'una petita part, un 1-2%, etcètera, etcètera, però en aquest sentit és com qualsevol altra empresa, que és propietat de molts i molts i molts accionistes, i aquests accionistes es poden vendre les accions el dia que vulguin, i la notícia d'aquesta setmana és que de sobte ha vingut un inversor suís que diu, escolteu, us vull comprar aquestes accions. Us vull comprar la majoria d'aquestes accions. A veure, accionistes, vosaltres me les voleu vendre a mi? Els accionistes diuen, bueno, depèn del preu. Els suïssos diuen, bueno, us pagaré 35 euros per cada acció. I els accionistes han dit, vale, molt bé,
venem. Qui són els accionistes que tenen dret a vot?
Tothom té dret a vot. El que passa que el vot és proporcional a les accions que tens. Diguem, la diferència entre una democràcia i una empresa és que la democràcia, cada persona té un vot, aquí, diguem, cada acció té un vot. I, per tant, una persona que té 10 accions té 10 vots i una persona que té 1 milió d'accions té 1 milió de vots. És a dir, qui té més propietat té més vots. Aleshores, diguem, el que sembla ser que els accionistes ja han arribat a un acord amb aquesta oferta, és a dir, van als suïssos, els hi fan l'oferta, ells diuen sí, el que passa és que hi ha un últim pas en aquest cas, perquè com que és una empresa financera, doncs les autoritats reguladores financeres espanyoles han de donar el vistiplau,
el govern espanyol podria dir no,
esto es una empresa estratègica per a Espanya, les borses han de ser propietat de los españoles y por lo tanto no autorizamos la venta. Podria fer-ho, no ho sé, què passarà.
D'aquí ve la confusió amb el tema de la borsa, Xavier, perquè, clar, hi ha operacions que necessiten el vistiplau del govern espanyol i acabes pensant que la borsa té una gran dependència del govern espanyol, o no és així?
No, hi ha regulacions a tots els sectors. Hi ha altres sectors, a l'elèctric i tal. Recordeu que va haver-hi una època en el que una empresa catalana volia comprar una empresa, em sembla que era elèctrica o de gas, espanyola. El govern espanyol s'hi va oposar perquè no podia ser que els catalans fossin propietaris d'una empresa tan important i va acabar en mans d'una empresa italiana. No era la borsa, era una empresa d'electricitat. Per què? Doncs perquè hi ha sectors que el govern s'ha autoproclamat diguem dictador, en el qual les coses no es poden fer sense el seu permís. Han introduït una regulació que diu aquestes empreses només es poden vendre amb el meu permís. I llavors ells fan dret de veto i l'utilitzen com els dona la gana. En aquell cas, recorda que la ministra era l'Esperanza Aguirre, que va dir que no podia ser que esta empresa caiga en manos estrangeres, i quan deia estrangeres es referia a catalanes, perquè l'empresa catalana volia comprar i ho van impedir, i al final ara aquesta empresa és en mans italianes perquè el govern va voler evitar que caigués en mans catalanes. És el que passa quan li dones al govern la potestat de prendre aquest tipus de decisions. El mercat el que diria és, escolta'm, qui em pagui més. Si els catalans paguen més, escolta'm, s'ho queden els catalans, com passa amb les botifarres o com passa amb els, amb els xampinyons, no? Qui paga s'ho queda. Doncs en el cas aquest, no. Abans de quedar-t'ho, necessites el permís d'espanyol, i el permís del govern espanyol te'l dona doncs, per les raons que amb ells els dona la gana. En aquest cas, raons polítiques poden impedir que els suïssos s'ho quedin si el govern decideix que no interessa que s'ho quedi un suís, que ha de ser un espanyol. Doncs ja està.
Però aquesta empresa de la borsa no té un president i una gestora, uns ministres, algú que mana aquí?
Sí, que mana sobre la gestió, però els propietaris són els accionistes. És a dir, posen aquests senyors...
Com el Barça. Seria com el Barça? Seria que els socis són els que manen, o què? O no es pot ben bé?
No seria ben bé així, seria com l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, que és propietat d'unes quantes famílies, no? El senyor Gil, un xino, no sé qui són els propietaris ara, o l'Espanyol, que hi ha un senyor que és el propietari, i aquest decideix qui és el que gestiona l'empresa. I el que gestiona l'empresa pot decidir moltes coses, però el dia que el propietari se li inflen els nassos, diu fora aquest gestor i en poso un altre. Exacte. I el gestor no decideix qui és el propietari, no pot decidir si es ven o no es ven. Qui decideix si es ven o no es ven és el propietari de les accions, no el gestor. El gestor pot decidir qui es contracta, les operacions del dia a dia, perquè els inversors, els propietaris, doncs, no tenen ganes de passar-se el dia gestionant coses, no? Ells posen els calés i se'n van a casa seva. De fet, molts dels propietaris podrien ser gent que ens està escoltant. Perquè molta gent que ens està escoltant en els seus plans de pensions, si tenen plans de pensions, o quan inverteixen en algun fons d'inversió, aquests fons d'inversió compren accions de tot tipus d'empreses de tot el món i podrien ser, sense saber-ho, propietaris d'un trosset d'aquesta empresa. I llavors ells no decideixen res, simplement són propietaris, cobren els dividends quan toca i ja està.
Jo seguint amb la mateixa metàfora, Capravo, diguem-me, Capravo va bé. Sí. És a dir, la borsa, que és Capravo, va bé. Llavors ve una altra que és bon preu, i decideix comprar aquesta borsa. Per què decideix comprar-la, Xavier? És a dir, perquè veu que amb aquesta borsa farà calés? O sigui, ara mateix la borsa espanyola és una bona empresa?
Clar. Aquesta empresa genera diners. És a dir, quan la gent compra i ven accions, la propietària del parquet, del lloc on es compren i es venen les coses, els hi cobra una comissió. És a dir, les bolses espanyoles aquestes, doncs, són propietaris d'un lloc on es troben els compradors i els venedors, sí. I els hi donen uns serveis, els hi permet comprar i vendre allà, registren la transacció, és a dir, queda clar que el propietari que ha venut ja no és el propietari, sinó que el propietari és el senyor que ha comprat, o els senyors o senyores que han comprat, i per tant registren els canvis de propietat, és a dir, tot això són serveis i et cobren una comissió. A banda d'això, avui dia hi ha una altra font d'ingressos que tenen les borses, que és possible que aquesta sigui la raó per la qual els compren, que és la intel·ligència artificial. Tots sabeu que la intel·ligència artificial és una nova tecnologia que permet fer prediccions. És a dir, si tu li dones moltes dades sobre, per exemple, el que tu busques per internet, doncs Google agafa totes aquestes dades i fa prediccions sobre el que compraràs, sobre el teu perfil de persona, el teu tipus de consumidor que ets, i llavors prediuen els tipus d'anuncis que t'agradaran, el tipus de productes que vendràs, que compraràs, i aquesta informació la venen als venedors. Diuen, escolta'm, aquí tinc un tio que vol comprar un BMW. Doncs li dona a l'empresa el BMW la teva informació i la BMW et posa anuncis perquè tu compris, no? És a dir, les dades passen a ser una cosa molt important perquè permeten fer prediccions. Això és la intel·ligència artificial i concretament la capacitat, diguem, el machine learning, l'aprenentatge de les màquines. I clar, no hi ha cap empresa que tingui més dades sobre les empreses que les borses. Saben el preu que es compra, que cotitza cada minut, les ofertes i les demandes de cada segon, de cada dia, des de fa 20 anys, de totes les empreses, i pensen que amb tota aquesta informació podrien predir quines accions pujaran i quines accions baixaran. I això té un valor incalculable. I, per tant, hi ha moltes empreses que estan disposades a comprar les dades d'aquests gestors que tenen les dades per poder fer prediccions, perquè es pensen que ells podran fer-se rics si tenen les dades.
Per tant, és més susceptible...
A banda de les comissions que tradicionalment eren el negoci del mercat aquest, ara tenen la compra-venda de dades que moltes empreses poden estar interessades a comprar també.
Clar, anava a dir, per tant, és més susceptible que un govern no vulgui que algú compri la borsa per la quantitat d'informació que un altre país o una altra empresa tindria sobre tot el negoci que va a través de la borsa, en aquest cas espanyola, no?
És possible. A veure, no crec que aquesta informació sigui d'interès de seguretat nacional, però, diguem, si el govern espanyol s'hi oposa...
Té tota la informació sobre les empreses espanyoles.
No cal justificar-ho. Simplement diran, escolta, a més, tot tiene que ser espanyol i punto. Com van fer amb les empreses de gas i electricitat. Però sí, és possible que puguin utilitzar això com un argument perquè no es vengui, perquè això de la intel·ligència artificial doncs fa molta por a la seguretat nacional.
A veure, sempre que van mal dades, passa alguna cosa grossa en un país, es diu, home, a la borsa això tindrà una greu repercussió a la borsa. Llavors, la borsa és o no és indicatiu de com va l'economia d'un país?
Sí i no. A veure, en principi sí, perquè, com ja he dit abans, a veure, pensem un moment què és la borsa. És un lloc on es compren i venen paperets. Mm. I quan diem la borsa puja, el que estem dient és que els preus dels paperets puja. La borsa no puja físicament com un globus, el que puja són els preus de les, diguem, la mitjana dels preus de les empreses que es compren i es venen amb aquella borsa. Val? Quan diem l'IBEX 35 puja, vol dir que els preus de les 35 empreses que conformen aquest mercat, de mitjana, aquestes 35 empreses, diguem, les accions han pujat. Aleshores, per què pugen o baixen els preus de les coses? Doncs com tota l'economia, doncs l'oferta i la demanda. Si puja el preu d'una cosa, senyal que algú està comprant. Si els preus baixen, és senyal que algú està venent, està intentant vendre. Quan puja la demanda, pugen els preus. Aleshores, per què les empreses, els que compren accions, volen comprar accions? A veure, les accions no serveixen per menjar. Les accions no serveixen per passar-s'ho bé, com un joguet. Quan vas a una botiga, compres una joguina, doncs és perquè els seus fills t'ho passin bé, oi que sí?
Sí, sí?
Per què compres una acció? Doncs les accions, l'única raó per la que compres és perquè en el futur et donaran aquells beneficis dels que parlàvem abans. Per què jo compro una acció de la Caixa? Perquè m'estimo la Caixa? Perquè jugo amb les accions com si fos un monopoli? No, compro accions a la Caixa perquè penso que la Caixa em donarà dividends. Val? Aleshores, si els inversors, els que compren, veuen, preveuen, prediuen, escolta'm, la Caixa en un futur donarà molts dividends. Llavors això fa que la Caixa sigui molt atractiva i tothom intenti comprar accions de la Caixa i això és el que farà pujar. Per tant, si algú és capaç de predir que la Caixa guanyarà molts diners, doncs el preu de la Caixa pujarà. I per què la Caixa pot guanyar molts diners en el futur? Doncs perquè l'economia va bé. Quan l'economia va bé, les empreses van bé, els bancs van bé, guanyen molts diners i això és el que em donarà dividends. Per tant, si els inversors són capaços de predir que la Caixa guanyarà diners, és a dir, si són capaços de predir que l'economia anirà bé, aleshores compren accions de la Caixa i la Caixa puja. I per tant, fixa't que la Caixa puja i per tant l'economia va bé. No és que quan pugin les accions de les empreses l'economia va bé, sinó que s'anticipen. Si anticipen que l'economia anirà bé, la borsa comença a pujar ja. I per tant, sembla com si la borsa va per davant. Quan puja la borsa vol dir que l'economia anirà bé. I per això molta gent diu que la borsa prediu el futur. Mira que tot això és veritat, però requereix un factor important, que és que els inversors sàpiguen predir.
És curiós perquè
no tenen ni idea de predir, no tenen ni idea de predir. Per exemple,
sí, digues.
Hi ha una dita popular que va fer un economista molt important de mitjans del segle XX, que es deia Paul Samuelson, que diu que la borsa, és veritat que la borsa prediu. De fet, ha predit 9 de les últimes 5 recessions. És a dir, que hi ha hagut, de cada 9 vegades, n'hi ha 4 que la borsa baixa i tothom diu, oi, que ve la recessió, que ve la recessió, i la recessió no ve. Per què? Doncs perquè aquesta gent que figura que són capaços de predir que l'economia anirà malament i, per tant, és hora de vendre, i això és el que fa baixar la borsa, doncs aquesta gent no té la més mínima idea de predir. Els inversors no són gurus, no són gent que sigui capaç de veure el futur, no són tiradors de cartes.
Se'n fan dir, Xavier, de gurus, alguns.
Se'n fan dir, però no ho són, no tenen la més mínima idea de predir, ni idea. I per tant cometen errors, i és veritat que a vegades quan puja la borsa l'economia va bé, però també és veritat que a vegades puja la borsa i l'economia va malament. Per tant, jo no faria la borsa com un indicatiu de grans crisis. Per exemple, fa un any estàvem totes les borses del món caient. Mm-hmm. Caient d'una manera brutal, estàvem tots preocupats que venia la crisi, que l'any 2019 serà un any de crisi bestial i tal. Tots els gurus van sortir a tots els programes de ràdio dient que seria una catàstrofe. Què ha passat? Doncs que la borsa s'ha recuperat i que no hi ha hagut cap crisi. Mm-hmm. On són tota aquella gent que va dir que estava tot caient i per tant venia la crisi? On són? S'han equivocat.
Sí.
I per tant, diguem, no és veritat que la borsa és un predictor infal·lible del futur, A vegades ho encerta, a vegades no, però també si agafes un mono del zoo que te tiri una moneda a l'aire i quan surti cara hi ha crisi i quan surti creu no hi ha crisi, de tant en quant el mono també ho ensapagarà, igual que els gurus.
Hi ha més petits inversors dels que ens pensem, eh? Hi ha molta gent, entre nosaltres, vull dir, entre nosaltres, que gent normal del carrer, que té una petita detecció d'un banc o el que sigui, i la gent, vaja, ho mira, intenta estar alerta, però sempre pregunten, no?, al banc, escolta'm, com ho veus, això? Pujarà, baixarà? Jo no sé si tu, Xavier, consideres que ser inversor en borsa, així, a petita escala, és un bon negoci. Tu recomanes?
Jo no faig recomanacions i menys gratis i per la tele i per la ràdio. Cadascú que faci el que vulgui, perquè si la meva recomanació no funciona, doncs em demanaran responsabilitats. I llavors, si haig de ser responsable, com a mínim haver cobrat pel servei, no? Jo no recomano. A veure, jo el que et puc dir és que la gent que inverteix a borsa, que ha invertit a borsa en el passat, han guanyat més diners de mitjana que no pas la gent que ha tingut els diners al banc, amb un dipòsit. És a dir, la taxa de retorn dels bancs és més petita, o dels bons, és més petita que no pas les taxes de retorn de les accions. Però també és veritat que és un risc, perquè les borses, recordeu que un any pugen 20%, un altre any baixen 20%, de mitjana és veritat que guanyen més, però amb un risc brutal, per això es diu renda variable, Renda fixa vol dir que tu et diu el banc que guanyaràs un 2%, un 1%, un 0,5%, i això és el que guanyaràs, peti el que peti qui peti. Variable vol dir que igual guanyes, però igual perds. La cosa varia de tant en quant. Hi ha anys que la cosa va bé, anys que va malament. De mitjana, a llarg termini, segurament guanyaràs més. I per tant, és possible que si tu tens temps i ets pacient i no necessites els calés d'aquí un any, doncs és possible que sigui millor invertir a la borsa. Però has de ser molt pacient i has de no necessitar els calés d'aquí un any, perquè si necessites els calés d'aquí un any i en aquest any, curiosament, la borsa ha baixat un 20%, tu hauràs perdut el 20% dels calés. Per tant, si necessites els calés, no inverteixis a borsa, perquè és possible que perdis, tot i que de mitjana a la llarga pots acabar guanyant. Això és el que ens diu la història. Ara cadascú que s'agafi la història i que faci el que vulgui, jo no penso recomanar res a ningú.
Com que el Xavier no recomana, l'economista Serra aquí present, jo sí que recomano, que és el mateix que diu el Xavier. Si tu vols tenir els calés, no els poses a la borsa, perquè si ho poses tot al mateix cistell i el cistell es forada, llavors no vagis a buscar tot el que havies invertit. Aquest és el tema.
Exacte.
Xavier, avui ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Fins la propera. Bon dia. Adéu-siau.